Continua la gran vida, els serveis informatius tornen a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
I amb en Luis Menéndez en el control tècnic arribam a les 10 i 5 des de matí d'aquest programa número 22 ja d'aquest 16 de novembre, 22 de la nova temporada. Juanmi, la gran vida té molt d'any de recorregut dins aquesta gran ràdio autonòmica pública. Exacte. De les Illes Balears, però d'aquesta nova temporada, programa número ja 22.
Són 22, ja anava a dir, setmanes, no? Duim el millor 10 setmanes, però clar, a dos dies de programa...
11 setmanes.
11 setmanes. Correcte, 11 setmanes, i de cada dia ja sabeu que tenim moltes cosetes per oferir-vos i encara mos queden dues horetes de programa amb moltes coses per fer, com per exemple fer un voltí per Llubí.
Bueno, ja anirem fan... a la pira de la mea de Llubí, però sempre de la mà del simpàtic Raül Valls, que me consta que ja està a punt, però hi tenim més coses en aquesta segona hora.
Sí, també entrevistam les veus que marquen l'actualitat i en aquest cas parlarem amb dos farmacèutics. Un, perquè està, podria ser nominat a millor farmàcia, i l'altre, perquè podria estar nominat a millor farmacèutic, en aquest cas. I això és un tema que tindrem aquí en directe dues persones aquí a l'estudi.
Més coses que tindrem. Parlarem de la malaltia sífilis. Per què hem de parlar de la malaltia sífilis? Perquè s'ha disparat més d'un 130% a Balears en només 7 anys. Parlarem amb Adrià Ferrer, coordinador de CAITS.
I finalment, l'entre tu i jo, la darrera hora de programa, amb en Juan Pablo Blanco, que és el director de Baleares sin Fronteres, i amb ell parlarem sobre la seva trajectòria, però també l'impacte en la població migrant i els reptes actuals dins aquest sector.
10 i 6 minuts, senyores, senyors. Benvinguts, si vos incorporareu ara a la sintonia de IB3 Ràdio. Nosaltres continuem amb el programa La Gran Vida i ens anem a fer aquesta passejada per Mallorca.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Llubí torna a convertir-se en quilòmetre zero de la mel. La Fira de la Mel celebra 25 anys omplint la tardor d'aroma, tradició i el sabor d'un producte que és molt més que un aliment.
Avui és el dia gran i les esperdetes se tornen a omplir amb el poble i la mel, que serà la protagonista absoluta. Ja saben que fa una mica de vent, no plou de moment a Llubí, i allà està el nostre estimat Raül Valls. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs? Aquí que quan tu mis la cobertura, Llubí, bona, per favor, haurem de parlar més entenes. Jo no sé què passa aquí.
Com a...
Tothom a l'aire.
Haurem d'estar molt pendents avui, perquè ja m'hauràs fuit un pit. Ja t'he sentit entretallat. I ara ja m'haurà fuit de tot.
Tindrem aquest problema perquè fa molt de vent, David, que
bueno,
fa molt de vent.
Ara el rei...
Vinga, anem a intentar-ho.
Anem a intentar-ho, Raül, t'has sentit molt malament, la veritat, eh?
Me sentiu o no?
Ara, sí, ara, sí. Ara
sí. No te moguis d'aquesta rajola.
Me sentiu malament.
Sí, però no te moguis d'aquesta rajola que ara te bueno, sentiu bé.
Que no me podré moure aquí, el grot és un to.
No, que cosa des directe.
Bé, i de...
Raül, estimat, estimat, no sé si me sents, Raül, hem de fer... Raül, escolta, me sents tu jo? Me sents? No crec que me senti. Tenim problemes de cobertura amb en Raül Valls.
Demà que se situï a veure si aconseguim un lloc on pugui fer aquesta xerradeta.
Posam una cançó, un minuts musicals, intentam arreglar la connexió amb en Raül Valls i llavors mirem a veure si fem la volteta per Mallorca, perquè ja, repetim, tenim molt mala cobertura en aquest moment, intentant de trobar un lloc adequat per poder sentir molt bé en perfecció en Raül Valls. Àvia, vinga, les 10 i 11 minuts, recuperam la connexió amb en Raül Valls, que és, quan repetim, a la Fira de la Mel a Llubí, i ara sí, l'hem recuperat i el tenim en tot noto, Raül.
Així és, som en aquesta Fira de la Mel de Llubí, i vos anava a dir, tothom mira l'aire per això, perquè no sabem què passarà, si plourà, si no plourà, però diuen que quan fa vent no plou, així que ara fa vent, vol dir que encara hi ha fira, podeu venir i gaudir d'aquesta Fira de la Mel, que, escolta, hi ha un de tot, eh? Jo no sabia que el món de la Mel tingués tot aquest trull, m'entens? Perquè ara aquí tenim, ara vos, mem, com ho faig en això, on és engarrit, aquí mireu. Bueno, si voleu posar vos, que vostre, no passeu gent de pena, perquè l'Associació Balear d'Apicultors organitza un curs gratuït d'apicultura. Eh?
Ah, mira.
20 i 21 de desembre.
Apuntat, posar... molt bé.
Està bé, si van de Nadal, aprenem una cosa nova.
Exacte. Eh?
I podem posar baies a que nostra. Què t'apareix?
Una que era de baies a que nostra. Com és això?
Jo, exacte. Jo no m'acabaria de fiar perquè, si és cert, m'acabaria en picant. Sí,
jo també, jo també.
Bueno, una bona picada de bon de matí.
No, vos fixeu una cosa, avui hem recuperat...
Hombre, ja tornes... Exacte, tornava a dir, tornant a tenir les xeremies.
A veure... Les dues dins el cotxe.
Els han recuperades. Mem, escolta, tenim per aquí en Garrit, que ara és el president d'aquest senyor balear d'apicultors, que, Garrit, te posa així perquè tenim aquests problemes de connexió. Garrit, escolta'm una cosa. És molt complicat posar una caire que nostra si fem un curs d'aquest d'apicultura, o això no basta amb un curs, m'haurien de posar en sèrio.
A veure, bon dia a tots. Mira, el tema de l'apicultura és com tot. Si tu comences a fer feina, pues, quan més hores et dediques, més en aprens. O sigui, el que està ben clar és que se veia és un animalet que li fa falta coneixement per tenir-lo. Si no, avui en dia se veia, malauradament, se moren.
Ja ho veus, eh? Al final és això, que un s'hi ha de posar i no és tan bo de fer com es pugui per això. Com anirà aquesta fira? Supos que molt bé, no, Álvaro?
La fira, sempre que veia gent, està molt bé. Vull dir, el que hem de donar és coneixement a la gent que tenim aquest producte i que tenim aquests animalets, que s'han de cuidar, perquè si nosaltres cuidem aquests animalets, en el final tenim polinització, tenim biodiversitat, i això és el que ens interessa per tenir un entorn saludable per nosaltres.
Gràcies. Idò, ara nosaltres continuem en aquesta fira perquè no només serveix molt seran la mel, sinó que també llavors productes com, per exemple, la cera, que estan fent aquí un taller d'espelmes, amb aquesta cera natural de Cervelles. I per aquí de Sa, ara que tens la xeremia de munt, espera, veuràs, ara aquí...
Ja te sent. Ara ja que només te falta ballar.
Només me faltava aquesta, ara. Mel Sa Font, 100% mallorquina. Millor mel d'Espanya, atenció, 2025. Mem. Qui és la madona de Sa Font? Aquí, l'home de Sa Font. Bueno, és que ara justament... veuràs tu. Ara que ha vingut aquí, ha arribat la Bellesa, la directora insular de promoció i productor local en aquesta mel. Voltes de on sou?
Santa Maria.
De Santa Maria del Camí. Ah, molt bé. I enguany heu guanyat aquest premi.
Este premio ha sido solo para él, el mejor de España.
Ni tan mal, ¿no?
No, ni tan mal, ni mejor, ni nada, es lo mejor para él.
Pero, ¿quién tiene el mérito, él o las abejas?
Las abejas, siempre las abejas. Él un poquito, pero las que curran son ellas.
Sòrbara, sòrbara. Moltes gràcies, eh? Ah, anirem amb ell, perquè ja ho deia ella, que, bueno, de Santa Maria del Camí, i aquest primer premi de la millor mel d'Espanya, i aquí ho deien que el mèrit que es té, de Cervelles, un poc compartit.
Hola, bon dia. El mèrit sempre dic que et deserveix. Claro que nosaltres els ajudem, però el mèrit és seu, totalment seu.
Molt bé, mem. I aquest joc que són de consell, qual que ve d'aquest? Arribarà perquè nostre o no?
Sí, perquè en tenim a Vinassalam i en tenim a Santa Maria, o sigui, que estem al mig.
Ah, ho veus. La millor mel d'Espanya en Riguera de Mallorca, que t'apareix, si m'agrada. Que vagi bé. Bueno, idò, ja ho veig. Les illes. I no només l'Associació d'Apicultors o altres expositors, com pugui ser, bueno, lo típic, no? A totes les fires, un poquet de menjar, artesania, grups de ball del municipi, també les associacions del poble d'aquí de Llubí, sinó que també, ara que ve en les festes, que van d'Uxarrabo, que mos hem de cuidar, hi ha una cosa que jo me té loco, que és sidromel, mem. Què és això de sidromel? Perquè és mel, però fet una beguda, o com és això?
És una beguda més antiga del món. Se tracta de fermentar mel, aigua i llevat. I nosaltres pues, som la primera bodega d'aquí de Balears, que ens hem dedicat tot això, i bueno, duim ara 4 anys.
4 anys fent aquesta tasca, que, escolta, no sé, la gent ho ha acollit bé, perquè, clar, quan tu veus hidromel, dius, serà un licor que li han ficat mel.
No, és tot el contrari, és... Nosaltres hem fet, sí, feina perquè donar a conèixer el que és aquesta beguda, però gràcies a això pues, la gent ho accepta molt bé i és la nova beguda de moda.
Això m'agrada, veus? Ei, doncs si aquest Nadal heu de voler estar a la moda, ja ho sabeu. Veniu perquè, a més, fan hidromel calent. Saps això que fan els estrangers de vino caliente? Eh? I doncs aquí se diu hidromel. Què t'apareix? Està molt bé, això. I m'ho anirà bé per saber-ho, això, els que fan feina en aquest mundillo, no, Álvaro? Pues la mel, bo, clar. El medicinal. Què vols per això? Si que porto aquí un caramelet de mel, sempre arregla la bo, també, eh?
Escolta, Juanmi, crec que l'ha de menester perquè ha passat un constipat aquesta setmana i avui encara va roncero, o sigui que...
Ah, sí. Que estic... Com ets, estàs callat?
No t'ho donava conversació, tranquil.
Ah, no, jo tancaré amb micros.
És que saps què passa? Que, això és el que té anar despitarrellat, m'entens?
Exacte. Se lleva la camiseta, massa aviat que arriba a casa i fred, sí. i calent, i fred, i llavors és constipat.
Això és el que té. Bueno, idò, com vos deia, aquí a Llubí podeu venir durant tot el dia perquè hi haurà aquesta fira, ja ho veus, hi ha tot tipus de mel, de totes les illes, també hidromel. I una cosa important, abans d'en xerrat, amb l'Associació d'Apicultors d'aquí, de les Illes Balears, però Clar, si tu vols posar una cadira que teva, has de tenir tots els estris, m'entens? I d'allà, què te diré jo, com una ferreteria, de totes les coses que has de menester per tenir les cadires a casa teva. Perquè s'ha de fer ben fet. Per exemple, el que tots imaginam, no? Aquell vestit tapat de dalt a baix perquè no te piquin cervells. I d'això. Però hi ha 50.000 estris més que has de menester per fer-ho bé, des de guants o el típic cartell d'atenció, aquí ja veus, m'entens? Vull dir, hi ha un poquet de tot. I aquesta senyora, que la tenim per aquí, hola, bon dia, com anam? Mam, aquí teniu de tot el que hem de menester per tenir una caire que nostra, no?
Per començar a fer la feina, un nou apicultor, ho tenim de tot. A botiga en tenim per als grans apicultors, per als petits apicultors, tenim de tot. Tot el necessari per fer l'apicultura ben feta.
Així m'agrada, ho veus. Aquí, ja vols dir, hi ha de tot. Si un diu, ara jo ho posaré que no se finca, pot venir aquí i ja s'endú tot, i ja s'endú. Es cursa per una banda, la informació, el producte ja fet, per si un cas no te va bé la cosa. I si teniu, necessiteu tots els gestos, que no tingueu res, i d'aquí ho teniu. I vos he de dir una cosa. Nosaltres crec que hi ve a la ràdio o aquí a la Gran Vida hauríem de fer un calendari. Miquel Àngel, no ho trobau?
Jo ho troc, que hauríem de fer si l'endari, jo ho troc.
Clar, però com els dels bomberos? O com? Perquè,
jo clar, sé, encara se'n fan com els dels bomberos.
Jo crec que sí, no? Jo suposo que sí que em fan. No ho sé, ho xerrem els bomberos de Palma, a tot de Mallorca.
El consell, que ho tenim més bo.
El bomberos del consell. Bé, escolta'm una cosa, aquesta gent d'aquí, de Llubí, són l'escola de ball, te pareix en festa de Llubí, i han fet un calendari, però és un calendari, ja vols dir, no és com els dels bomberos, van vestits a l'ample, m'entens? Un en un pou, un en una garriga, una dins una capella, un amb un carretó, m'entens? Uns altres a mig del camp, és a dir, és un calendari, mem, escolta'm una cosa, vosaltres heu fet aquest calendari, jo li deia, hem de fer un calendari de IB3, no sé si hem de fer vestits a l'ample, o ho hem de fer com els bomberos?
No, vestit de l'ample ho hem de fer, com els bomberos. Ja, els bomberos, ja està molt bé, físicament, per quedar guapo.
Bé, podem fer una mescladissa també, m'entens?
Jo tapat.
Que no s'afegi molt.
Exacte, que no s'afegi massa.
Tapats. Mem, escolta'm, aquest calendari val 9 euros, no?
9 euros valen, sí, són per financiar un poc l'escola de ball, i també en guany fem un intercanvi amb un grup de Donosti, que ara hi venen 22, i l'altre món anant per maig ja, segurament. I és per també poder treure 4 del vespre, poder fer viatge i tenir recursos.
Bueno, la gent respon, no?
Sí, en una tradició ja, la fi de setmana, com pas que l'endari va i de bo, tot el poble ja el ve a comprar com a tradició de cada any, i tots els cars del poble són altres vestits i ballant.
A tu quin mes t'ha tocat?
Jo en guany he pogut sortir perquè t'hi cal fotos, no hi era. Però un any vaig ser el gos, un any vaig ser el febrer, el gos era més calent, és a dir...
Ja va bé, no? Ja va bé. Ei, que vagi molt bé. Tu quin mes te vols, Miquel Àngel?
Jo, juliol.
Tu, juliol.
Juliol. Juliol, però en camiseta, eh?
Ah, clar, no, jo no, jo en març. Com que jo som de sud de març, el dia de les Balears.
Jo dia 8 de juliol, o sigui, no és que hi ha festa, però...
Clar, jo vaig... Jo vaig néixer dia de festa, m'entens? Per tant, jo vull ser el mes de març.
Així ets tu de dicharachero.
Exacte.
Raül, bueno, ho hem de deixar aquí. O tens qualque convidat més aquí a vinent?
No, ja està. Nosaltres jo quedaré aquí un poquet, perquè ja aquí som, faré 4 compres.
Dum un potet de mel, que d'aquí va, d'aquí nostra.
Vinga. Ara,
una ferrada ben forta. Adéu-siau. Era en Raül Valls fent una volteta per Mallorca avui des de Llubí a la Fira de Samel. Nosaltres continuem endavant en el seu programa, no mos aturam. En Juan Mimà se'n va a fer-nos una entrevista. Antes, publicitat.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és Dial.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
La sífilis és una malaltia antiga que torna amb força a les Balears. Han de dir que en els darrers anys han augmentat molt els casos de sífilis, també de gonorrea, i s'han disparat a les Illes Balears. Sabrem quines són les xifres exactament, però diuen que un 130%. La veritat que és un problema que està en augment i nosaltres per això volem parlar amb el coordinador de CAITS, de la Consulta Autonòmica de Malalties Infeccioses de Transmissió Sexual. Adrià Ferrer, molt bon dia. Què tal, com està?
Hola, hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, beníssim. Idò, sí, és un fet, no? El darrer informe, segons l'Institut de Salut Carlos III, mostra un augment del 133% de casos de sífilis. No sé si són les dades correctes o no, però són les que nosaltres tenim. Quines són aquestes xifres, exactament?
Sí, és veritat, com comentes, s'ha publicat ara fa una setmana els registres de l'any 2024 i el que hem vist realment en aquest cas és, bueno, és a dir, el que veiem els últims anys és una tendència creixent de totes les malalties de transmissió sexual i bueno, en aquest cas la que sí que és més cridanera, sobretot a les Illes Balears, és la sífilis, on hem vist, hem bàsicament duplicat els casos en poc més de 3 anys, hem passat de diagnosticar entre 180 i 200 casos anuals a prop de 460-470 casos anuals ara aquest últim any.
I a què es deu aquest augment tan fort?
Bueno, jo crec que hi ha molts factors. És a dir, també, per una part, jo crec que realment cada vegada hi ha més conscienciació de la població, es fan més cribatges, també es diagnostiquen molts casos en casos de malalts asimptomàtics i també un poc el problema que veiem en els últims 4-5 anys, és que realment hi ha un augment de les pràctiques sexuals de risc i, sobretot, possiblement també un poc de pèrdua de por a el que implica totes les malalties de transmissió sexual.
Anem a xerrar de perfils, doctor. És a dir, quines són les persones que resulten que estan sent més afectades? És un tema d'edat, de sexe, d'hàbits, d'aquesta falta de por, també, com comentava?
Bueno, jo crec que sí, és a dir, nosaltres el perfil de malalts que veiem habitualment a consultes, doncs possiblement som gent d'entre els 20 i els 45 anys, que possiblement doncs, tenen més pràctiques sexuals de risc, però que al mateix temps també tenen més consciència d'aquestes malalties i, per tant, molts d'aquests diagnòstics venen arrel de cribatges que fan de forma periòdica i realment possiblement nosaltres veiem aquest volum en aquest grup poblacional, però una cosa a tenir en compte és que aquestes malalties de transmissió sexual no és algo vinculat únicament a gent jove, sinó que també ho veiem i cada vegada més en població adulta que pugui tenir pràctiques sexuals fora preservatiu o pràctiques sexuals de risc.
Te vull demanar per el diagnòstic i el tractament, però també comentar a veure si aquest ús de drogues, diferents drogues, o, per exemple, aplicacions de cites, si tenen un paper rellevant en la seva transmissió. No sé si això també, si s'escapa una mica de la part de la ciència, però és un fet que cada vegada la gent té cites amb persones que se desconeixen o que no se coneixen tant com abans.
Sí, no, el que comentis, és a dir, són dues coses, tant les aplicacions de cites, en certa mesura, sí que s'afavoreixen, no? El que tinguis contactes o que tinguis relacions sexuals amb persones poc conegudes, inclús desconegudes, i si a tot això li sumem l'ús de drogues o d'alcohol, que és una, sobretot el tema d'esquemsex, que és l'ús de drogues durant les pràctiques sexuals, una cosa que cada vegada és un altre problema creixent, tota aquesta suma, és a dir, això realment és el que està afavorint el que hi hagi menys transmissibilitat de totes aquestes malalties de transmissió sexual, incluïda també la sífilis.
Molta gent encara ha de cercar per en el diccionari què vol dir, o en el Google o en el ChatGPT, és igual, què vol dir sífilis. Com es detecta i quins són els primers símptomes?
Bueno, la sífilis és una malaltia antiga com les que més. Realment és de les primeres malalties infeccioses que hi ha descrites i realment mai ha arribat a desaparèixer. Sí que és veritat que ara tornem a tenir aquest repunt important. La sífilis pot passar d'inclús ser asimptomàtica, és a dir, que tu realment tinguis un primer símptomes que puguen passar desapercebuts. Habitualment, la primera simptomatologia sol ser una petita ferida a nivell de la zona genital o a nivell de la boca o a nivell rectal. De vegades són una ferida que pot confondre's amb algo totalment anodí i normalment pot evolucionar, és a dir, que és el problema que tenim amb la sífilis, a formes ja més complicades. Afectació a nivell dermatològic, que facis pues, una reacció a nivell cutani i en els casos més greus, passat uns anys, pot evolucionar a tenir problemes tant a nivell cardiològic, vascular, com inclús a nivell neurològic.
Perquè la gent s'ho pugui fer una idea, seria com una febre o un llavi, o una petita ferida inicial, podria ser així?
Sí, de fet, és molt similar, és a dir, de fet, al final, moltes vegades es pot confondre amb un herpes. Vale? Habitualment, és a dir, sol ser una petita ferida, o a nivell del llavi, a nivell de dins la boca, i sobretot on ho veiem més habitualment és a nivell de la zona genital. Per això és veritat que tota persona, indistintament, és a dir, de les relacions, que tingués qualque ferida a nivell de la zona genital, que no hagués tingut mai i que fos sospitosa, és important que consulten aviat per poder fer un diagnòstic correcte.
Abans de fer aquest diagnòstic, se pot confondre amb altres malalties o també passar desapercebuda precisament per quan té símptomes una mica més lleus?
Sí, és un poc... El problema que tenim amb la sífilis és que pot confondre's amb un herpes, pot confondre's amb una simple ferida, és a dir, que puguis haver fet de forma casual, inclús moltes vegades són ferides o són petites úlceres que molta gent pot atribuir inclús a la pròpia relació sexual, no li dona més importància, i el problema que té la sífilis és que aquesta primera fase, aquesta primera etapa, si no la tractes, la ferida a poc a poc va curant tota sola, però la infecció continua de dins teu. I ja després, quan a posteriori, mesos després o anys després, poden aparèixer les complicacions. Per això és molt important, és a dir, poder diagnosticar-ho en aquesta fase en la que tenim la ferida, o també en el cas de que realment tinguem pràctiques sexuals de risc, fer un cribat cada cert temps en el que miram de forma directa si realment hi ha una sífilis activa o no.
Una vegada que mos diuen que efectivament el diagnòstic diu que sí, que tenim sífilis, quin és el tractament actual i si té ja una bona eficàcia?
El tractament habitualment és molt senzill. De fet, el tractament és amb la penicilina, que és el primer antibiòtic també que es va descobrir. És a dir, és un tractament que, per sort, és una bactèria molt sensible, que si es tracta de forma precoç és una dosi única de via intramuscular d'aquest antibiòtic, que és la penicilina. Vale? Això en les fases inicials és fàcil de tractar. El problema el tenim amb les sífilis que no es tracten inicialment i que evolucionen a formes complicades. És a dir, una sífilis ja avançada, sí que en alguns casos doncs, necessita d'un ingrés hospitalari, necessita de tractament antibiòtic durant 2 setmanes a nivell d'un ingrés en l'hospital, però això és molt important fer un diagnòstic precoç en la primera etapa d'aquesta malaltia.
Sí, que te volia demanar precisament per això, no? Si no es tracta a temps, què és el que pot passar? I pot haver un ingrés hospitalari i se necessita... Pot arribar a ser greu, si no es tracta a temps?
Pot arribar a ser greu, és a dir, nosaltres a nivell hospitalari podem veure tant complicacions a nivell ocular, és a dir, de pèrdua de visió d'un o dels dos ulls, podem veure complicacions a nivell neurològic similars als que provocaria un ictus i podem arribar a veure complicacions també a nivell cardiovascular com similars a una trombosi o un aneurisma, és a dir, que en alguns casos, no és només sovint, però sí que en alguns casos requerim d'ingrés hospitalari i de tractaments i de mesures bastant invasives per poder recuperar-nos.
Abans me deien, demana-li també per la sífilis congènita. Això què és? I quin risc es comporta, per exemple, per un nadó?
Clar, això és un poc, ara ha estat arrel d'aquest repunt de la sífilis. El problema, bàsicament, és en el cas de que sa mare sigui portadora asimptomàtica d'aquesta sífilis a nivell del canal del part, el nin pot contagiar-se, és a dir, de la sífilis en el procés de nàixer o durant l'embaràs. I clar, el problema és que aquests nins a través de nàixer, el sistema immunològic és molt feble i, per tant, una sífilis congènita sí que té moltes repercussions, eh? Inclús pot ser mortal en un recent nascut. Això és molt important, és a dir, qualsevol dona embarassada s'ha de fer un cribat abans de ser sífilis, sobretot i especialment quan ha hagut pràctiques sexuals de risc en el passat.
Està clar que moltes vegades deim que hem d'anar alerta, que hem de prendre mesures preventives i sobretot a l'hora de tenir sexe, i això a vegades fins que no diu un metge pareix que ningú escolta i sobretot quan te passa. En qualsevol cas, què recomana per frenar els contagis?
Clar, jo crec que és primer conscienciació, és a dir, jo sempre ho dic, no? És a dir, els que som ja un poc més grans venim d'aquestes campanyes de Ponteló, Ponceló, que realment van tenir bastanta incidència a nivell poblacional. Crec que a dia d'avui hem baixat tots a guàrdia, tant la població com les institucions. Primer hem de tenir consciència de que és un problema que no ha desaparegut, tot el contrari, que cada vegada és més gran, i, òbviament, sempre i quan tinguem relacions sexuals amb persones que nosaltres no coneixem, persones que no siguin conegudes, sempre hem d'anar molt alerta i utilitzar mètodes de barrera, com són els preservatius. I en els casos hipotètics de que no es pogués utilitzar o que no s'utilitzi, saber que està la forma de fer un cribat, és a dir, de forma de que cada cert temps puguis fer-te una analítica, un estudi, per veure que no tinguis cap d'aquestes malalties de forma asimptomàtica.
Ara una persona potser no té cap problema, però se vol fer una prova, no?, per mirar si té qualque malaltia infecciosa. Això, per desconeixement, però molta gent s'ho deu demanar. Necessites tenir un seguro privat, entra per la seguretat social. Com se fa perquè una persona se pugui fer una prova i descobrir si té qualque malaltia infecciosa?
Es pot fer o bé a través del Centre d'Atenció de Salut o a través del CAIS, que és tema d'Hospital General. És una consulta que nosaltres tenim específica, habilitada per al diagnòstic i tractament de les malalties de transmissió sexual. Es poden posar en contacte amb nosaltres en CAIS via presencial, via telefònica o via telemàtica enviant un correu. És algo que està totalment dins de la Seguretat Social, dins del programa de prevenció de l'IPSalut, i simplement, és a dir, qualsevol persona que vulgui de forma proactiva fer aquest cribat, si es posa en contacte amb nosaltres, ahir es pot fer tot aquest estudi, tant de sífilis, VIH, virus de hepatitis, gonorrea, clamídia i la resta de malalties de transmissió sexual que són prevalents a dia d'avui a la població.
Hi ha alguna acció en concret que dugui a terme aquesta consulta de malalties infeccioses de transmissió que vostè coordina?
Bueno, nosaltres ja s'encarreguem un poc també, sobretot, de fer el diagnòstic d'aquestos tant de malalts simptomàtics com d'asimptomàtics, de fer el tractament i fer la continuïtat d'aquests malalts en els quals es diagnostica d'una malaltia de transmissió sexual. Nosaltres intentem fer educació, el problema és que al final, és a dir, l'educació sexual de cara a la població jo crec que ha de començar de més en baix, ha de començar a l'escola, ha de començar realment a nivell publicitari, a nivell televisiu, a nivell de xarxes socials, i jo crec que ahir és un poc on tenim més feina pendent, perquè al final fer el diagnòstic i el tractament ja es fa i es fa de forma correcta actualment, però jo crec que tot el que sigui prevenció en aquests casos sempre ens anirà millor.
I en tot aquest remenat, en tot això, no podem fer de futuròlegs, però creu que la incidència continuarà augmentant o que ja s'estabilitzarà?
Mem, jo crec, i al final és difícil, sí, crec que la tendència anirà cap a l'estabilitat, pot ser inclús, vejam en els pròxims anys, una tendència ascendent, però jo sí que tinc la percepció de que cada vegada la gent és més conscient d'aquest problema. Pot ser després de la pandèmia hem fet un reset un poc tots, tornem a començar, tornem a... I jo crec que la gent cada vegada comença a tenir més consciència, o bé a través d'amics, d'amics, i sempre al final molta gent acaba consultant, i jo crec que aquest efecte llamada que té de he anat en Skype i m'han diagnosticat això, anat això, crec que cada vegada pues, la gent té més consciència, i d'ahí crec que també part dels més positius que tenim és perquè també feim molts més cribats a malalts asimptomàtics, i per tant es diagnostiquen més casos. I quan més casos es diagnostiquen i més casos tractem, abans tallarem aquesta via de transmissibilitat.
I d'Adrià Ferrer, coordinador del CAITS, que és la consulta autonòmica de malalties infeccioses de transmissió sexual. Moltes gràcies per estar a La Gran Vida amb nosaltres. Aquest programa se diu així, La Gran Vida, i parlant de tot. A vegades entreteniment i a vegades també salut. O sigui que moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia. Adeu.
Adeu, Adrià.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Ai, a les 11 menys 20 d'aquest diumenge, dia 20... Dia 20, estic arreglat jo. Dia 16 de novembre de l'any 2025, programa número 22 d'aquesta nova temporada de La Gran Vida, i ara estem d'enhorabona a les Illes Balears perquè ja tenim dues farmàcies nominades.
Una farmàcia, en aquest cas, i una farmacèutica de Mallorca, que estan nominades...
Així, t'ho hem dit, exacte. No dues farmàcies, una farmàcia i una farmacèutica.
Sí, i estan nominades entre les millors d'Espanya. Parlant de la farmàcia Aguiló Juanola i també de la professional Teresa Bonnin. I tots dos opten els Premis de Farmàcia Destacada i Excel·lència Farmacèutica, que se diu ACFAMA. I el dia 29 de novembre tindrem aquest veredicte.
Teresa Bonnin i Miquel Aguiló, molt bon dia a tots dos.
Aquí a l'estudi, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Perfecte.
Estupendo. Jo crec que ja amb una cara d'alegria, perquè aquesta, no, aquesta denominació... Qui és tu, millor farmacèutica?
Millor farmacèutica.
I en esteu cas, millor farmàcia?
Farmàcia destacada, sí.
I què ha suposat per vosaltres aquesta nominació? L'ho vos esperàveu?
No, en absolut. Ha estat una sorpresa, perquè ens van cridar i, bueno, realment ni tan sols coneixíem... En el meu cas, jo no coneixia aquesta consultoria, i he vist que té un arrelament important, i es dediquen pues, tant a gestió i consultoria com a formació i volen donar un impacte fort en el sector de la farmàcia, sobretot a la farmàcia comunitària. Es diuen Premis d'Excel·lència Farmacèutica i hi ha diverses categories. I nosaltres estem pues, tots dos en una categoria diferent.
Teresa, tu en el teu cas optes en el Premi d'Excel·lència Farmacèutica. Què ha supost per a ti?
Bueno, para mí ha supuesto una gran sorpresa. Conocía, sí, yo sí que conocía y seguía a CM Pharma, y bueno, es una consultoría de farmacias gallegas, y me llamó una compañera a la que admiro del jurado y me dijo, creo que tienes que ser conocida por todo el gremio a nivel nacional. Ya soy bastante conocida, sí que es cierto, no soy muy en redes a nivel comunicación, pero sí que llevo muchos años trabajando con muchos farmacéuticos de España, bueno, de la península en este caso, aparte de los de aquí de Baleares, por supuesto, y la verdad es que me emocionó, y más esa persona que cuando me mandó el WhatsApp, porque la conozco y la admiro también.
¿Cómo recibiste la noticia y qué significa para ti después de 40 años de profesión, que se dice pronto?
Bueno, a ver, yo recibí la noticia con mucha alegría. También lo que he comentado, que me viniera de Tamar, a una farmacéutica de Lugo a la que admiro muchísimo y que estamos trabajando juntas en proyectos para laboratorios farmacéuticos. Y claro, cuando me lo dijo, no me lo puedo creer. Digo, que sea en este caso yo la nominada, ¿no? Y bueno, y luego también pues con los compañeros, con Miguel Ángel Castelo Rutia, al cual también admiro y conozco desde hace mucho tiempo, y con María José Alonso.
Tu trayectoria ha sido muy centrada siempre en la salud de la mujer. Uh-huh. ¿En qué sentido?
Bueno, hace ya más de, diríamos, unos 15 años, pues consideré que el tema de la mujer, bueno, sabemos que los estudios clínicos y las revisiones que se hacen siempre se hacen en hombres, y la mujer está un poco apartada, diríamos, de la a nivel de investigación de su salud. Y entonces en el tema hormonal, creo que nosotras somos puras hormonas. Y bueno, no solamente en la etapa en la que yo más me dedico, que es la etapa de la mujer, la etapa menopáusica, sino también me dedico pues en la etapa fértil, ¿no? En los problemas pues de la endometriosis, que son patologías que realmente tienen muchos tabús, el ovario poliquístico, el tema de la fertilidad. Hoy en día la mujer cada vez tarda más tiempo en decidirse por la maternidad y luego le cuesta más. Y creo que hay poca formación en este sentido, y hice este máster de salud hormonal y ahí estoy, dedicándome a ellas.
Teresa, en esta especialización, ¿qué crees que es lo que más has aprendido?
Bueno, a ver, lo que más he aprendido es que somos muy poco escuchadas por la profesión, en este caso por otros profesionales sanitarios, y entonces, claro, a veces pues nadie te da una solución. Y es tan fácil dar una solución a una mujer cuando se le escucha. O sea, creo que es muy importante.
Y habláis de nutrición, son servicios de nutrición, dietética, salud hormonal. ¿Cómo reaccionan estos pacientes cuando tienen una atención que es tan personalizada? ¿Cómo pues, lo estás viviendo esto?
Bueno, a ver, la primera vez cuando entran en consulta, la mayoría de mujeres lloran.
¿Ah, sí?
O sea, sí. Porque se sienten emocionadas, y es así tal cual. Yo siempre digo, cierro la puerta y os ponéis a llorar, esto no puede ser. Es la empatía de tener a una persona que te escuche simplemente y que sepa realmente el punto de tu necesidad. O sea, porque muchas veces en este tipo de... Porque a lo mejor no hay una patología en sí, no hay una patología orgánica, ¿no? Pero sí que hay unos problemas que, pues, si hablamos, por ejemplo, de no poderte quedar embarazada, para mí considero que es importante, o no poder llegar a esa maternidad, o, por ejemplo, el tema de la endometriosis, que es un problema muy importante que con nutrición y con unas buenas pautas se puede, entre comillas, solucionar, que es muy doloroso. Muy doloroso.
En Farmacia Bonin también sois un negocio familiar que ha estado regentado por diversas generaciones, ¿verdad?
Bueno, ahora sería más o menos desde el año 1917.
Nada.
Nada.
Después más o menos. Yo pensaba que diría el 80 y pico y me dice el año 17.
Sí, mi abuelo fue el primer farmacéutico de la Puebla.
El mayor que se va a fundar un año antes, ¿no me?
Sí,
sí, imagínate.
Sí. Él fue el primero que, bueno, fundó el Poblense.
Ah,
sí, 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 o sea, como equipo de fútbol. Y después ya, mi padre estudió más o menos después de la posguerra en Barcelona, que me parece que además fue con el padre de Miguel, están en la misma orla mis dos padres, mi madre y mi padre, farmacéuticos, y luego ya, pues bueno, mi hermana también es farmacéutica, ella de farmacia en Madrid, y mis dos hijas, yo les dije, ¿pero vais a hacer farmacia? Y dice, sí, queremos hacer farmacia.
¿Y cómo es trabajar con ellas?
Bueno,
sinceramente
hay momentos que es complicado, y más ahora pues que ellas pues están pues experimentando el tema de la maternidad, entonces soy abuela, madre, farmacéutica, es complicado, pero bueno, sí, la verdad es que somos un gran equipo y desde siempre, y bueno, también tengo a mi marido que nos aporta y nos ayuda, y somos un equipo, y la verdad lo llevamos bien. Cada una tiene su parte, diríamos, de servicio en la farmacia. Mi hija, una se dedica más al tema de la LSPD, o sea, el Sistema Personalizado de Dosificación en Medicación. La otra se dedica más al tema de la dermofarmacia, el tema de los problemas de piel. Y yo me dedico más al tema de nutrición.
¿Y crees que en los últimos años se está dedicando menos tiempo a los clientes?
Yo creo que sí. Por eso es el hecho de que nosotros tenemos bueno, servicio de atención personalizada y también el tema de la consulta. Una consulta que no es solo de nutrición. Hoy ya se ha puesto muy de moda el término de psiconeuroinmunonutrición. Y ahora pues mi hija, la pequeña, se está formando en este tema. O sea, un poco la nutrición de la parte psicológica inmunitaria y, por supuesto, nuestra vertiente farmacéutica del medicamento. O sea, que ahí estamos en revisión, adherencia, etcétera.
I en aquest cas el doctor Aguiló, que té la seva farmàcia, que opta al Premi Farmàcia Destacada. Miquel, a què creus que es respon a aquest reconeixement?
Bueno, realment va sorprendre quan me va cridar en Virtudes Roig, que és una farmacèutica important, que té, a més, unes intervencions molt interessants a Instagram, amb uns posts molt, molt il·lustratius i molt interessants. I jo crec que, home, són molts anys també, com la Teresa ens coneixem de fa molt, som amics de fa molts anys, i ja he estat altres vegades aquí amb vosaltres amb el tema de tabaquisme, no? Jo crec que la nostra farmàcia va ser pionera amb un aspecte molt important, que és amb el de la zona d'atenció personalitzada, que de fet és obligatori per 15 de les 17 comunitats autònomes han de tenir les farmàcies una zona d'atenció personalitzada per atendre els pacients. Nosaltres fem totes les intervencions, absolutament totes, els farmacèutics les fem a la zona d'atenció personalitzada, totes les consultes i tots els temes, no es fa mai en el mostrador. Vam ser pioners en aquest tema i vam difondre això, i després hem posat en marxa bastants serveis professionals, el de consulta farmacèutica és molt important, formació magistral, i sobretot el tema tabaquisme. El tema tabaquisme, saps que fa molts anys que m'hi dediquen a aquest tema, sí. I en molts àmbits, no només a la farmàcia, i ja duim doncs, més de 500 pacients tractats.
O sigui, jo vull fer una pregunta que se m'acaba d'ocórrer ara mateix, quan m'has explicat, quan ens has explicat el tema de la personalització de la farmàcia. Jo crec que les farmàcies, crec que bé, han tornat com un petit supermercat. Jo record quan la farmàcia era per anar a cercar medicaments i punto. Mm. I ara pots anar a cercar medicaments i un gran derivat de productes de...
Sí.
De vull dir, com t'hi més grossa la farmàcia, més productes tens. Vull dir, n'hi ha que se dediquin inclús en els aparatos de mobiliar reduïda... aquest canvi s'ha vingut a bé. I llavors és una altra cosa que també dins la mateixa pregunta que te vull demanar. Antes hi havia molt poques farmàcies, hi eren concessions les farmàcies. No sé si encara ho són concessions, però ara n'hi ha moltes de farmàcies i una de vora l'altra.
Bueno, és que siguin concessions. Hi ha una limitació poblacional que és lògic, perquè així fa que hi ha una farmàcia cada 150 metres des d'aquí fins a Vigo, i això és important. Per repartir el servei a la població, sinó totes estarien al centre. Això jo crec que la limitació és positiva. L'ampliació dels serveis que ofereixen les farmàcies és positiu si es fa bé. És a dir, una farmàcia no pot ser una perfumeria, no estudiem per això, durant 5 anys i molt més.
Però n'hi ha que en venen.
Sí, però una cosa és que tinguis una zona de dermo o de parafarmàcia potent i la duguis bé, però a la vegada pues, que actuïs com a farmacèutic del medicament amb la consulta farmacèutica i l'assessorament. I després el que has comentat, lo de la zona d'ortopèdia, això també és molt important, el tema de mobilitat, perquè, com saps, a Espanya la població cada vegada és més gran
i
s'han d'emprar més rutes de recolzament a la mobilitat, i amb això pues, podem fer una intervenció interessant. Si es fa bé, si la farmàcia està ben dissenyada i es fan les coses com toca, pues està bé que hi hagi una diversitat. Si se converteix en una mena de supermercat, pues ja no té raó de ser.
Tornem a la teva farmàcia, perquè també és una farmàcia que vam de molt enrere. Tinc apuntat aquí, oberta des de l'any 1947 47. I lligada a la família, també.
Sí, la va obrir mon pare. El seu pare ja era farmacèutic, va ser el primer farmacèutic de Campos. I després, amb el temps, quan jo vaig estudiar farmàcia, pues, jo me volia dedicar a les anàlisis clíniques, de fet som un especialista, però després vaig entrar a la farmàcia del meu pare, m'ha començat a agradar molt el tema de la farmacologia, de l'atenció als pacients i tal, i vam estar de copropietaris fins que va morir el 2011.
Ara també m'has explicat que has vingut aquí qualque vegada a parlar-nos del tema de fumadors, i és que vosaltres heu estat ja pioners a Espanya en diversos serveis, com per exemple aquesta atenció personalitzada a fumadors.
Sí, de fet, jo des de l'any 96 que estic amb un servei de tabaquisme a la farmàcia, i ho he treballat en diferents àmbits, o sigui, no només a la farmàcia. Jo, per exemple, vaig als centres de salut a fer formació, metges i infermeres, damunt tabaquisme. La meva tesi doctoral la vaig fer l'any passat damunt d'un tema de tabaquisme. He fet cursos, he fet articles publicats i tal, però, bueno, l'important és és l'atenció als pacients i, home, és molt interessant i és molt... dona molta força, doncs, veure que una persona deixa de fumar i d'alguna manera li salves la vida, no? perquè
no,
hem de tenir en compte...
No, d'alguna manera no. Directament.
Home, pensa que moren 60.000 persones a l'any per culpa del tabac a Espanya, no?
Què dius?
Més de 8 milions de persones a l'any al món, de les quals 1,2 milions no han fumat mai. I això és un tema que ens ha de fer reflexionar que les mesures que s'aprenen haurien de ser bastant més dràstiques.
Saps què pensava ara jo? Els impots que paguem o que paguen els fumadors comprant una caixa de tabac basten per cobrir els serveis que empren en sanitat els fumadors?
No, mira, això és una creència equivocada de dir, bueno, els estats, les administracions no s'aprenen això en sèrio perquè guanyen molts dobbers amb els impostos del tabac. No és vera. Un fumador costa 3 vegades més
que el que cobra...
Que es costa per impostos, perquè aquesta persona se posa malalta, aquesta persona no va a la feina i se mor abans. Per tant, contribueix menys. O sigui, si ho mires des d'un punt de vista fred econòmic,
sí.
Costa 3 vegades més el fumador que el que se recauda de...
Però és mentida que també fredament pensant encara es fumar sigui legal. És una cosa que és de locos, però no només aquí a Espanya, és a nivell mundial, no, vull dir, és una cosa...
Sí, tímidament hi ha alguns països, l'únic que ho ha fet en sèrio ha estat el Regne Unit, que és prohibir a partir de determinada, dels nascuts a determinada edat que ja no puguin comprar tabac.
Això ho va llegir, però no crec que funcioni.
Bueno, el Regne Unit ja està aprovat. A Dinamarca es va intentar, però al final no es va fer, l'Unió Europea s'havia de fer tampoc. El Regne Unit, en principi, s'ha de fer. Ja veurem què passa. Però, bueno, ara la indústria tabacalera no va per aquí, va pels productes alternatius.
Echa la ley.
Aquest és el negoci.
Echa la trampa.
Sí.
Hi ha una dada que jo m'he cridat l'atenció, i és que, m'has de dir si és certa, reivindiques que només el 4% dels fumadors rep actualment un tractament, tot i que el 70% voldria deixar de fumar o voldria que fos més fàcil.
Exacte.
Què s'ha de fer per millorar aquesta situació?
Hombre, és realment... Nosaltres hem de donar la meva culpa als professionals sanitaris, no? Metges, farmacèutics, infermeres, psicòlegs que ens dediquem al tabaquisme, podem donar la meva culpa, però, clar, la principal responsable és l'administració. S'ha de prendre en sèrio aquest tema. Per exemple, no hi ha unitats de tabaquisme. Hauria d'haver almenys 4 a Mallorca, 4 a Palma, una a Manacor, una a Inca, 2 a Menorca, una a Eivissa... Unitats de tabaquisme, gent que només se dediquen a això.
Sí, senyor.
Clar, qui s'està dedicant? Pues gent que ho fa particularment, com en el meu cas, el centre de salut, pues, el millor, pues, un metge que, a més, ha de fer pues, 2.000 pacients més, o unes infermeres que pues, també s'han dedicat a altres coses... És un tema que crema els professionals, mai millor dit, i realment no es prenen les mides que s'haurien de prendre. I, a més, hi ha uns criteris de finançament dels fàrmacs totalment absurds que s'haurien d'eliminar, que no tenen cap sentit. S'han de donar més facilitats perquè sí que és cert, és a nivell mundial, que se considera que un 60-70% dels fumadors deixarien de fumar si se'ls hi posessin les coses fàcils.
Més fàcils. Tornem als premis una altra vegada, Teresa. Els premis se coneixeran dia 29 de novembre. ¿Cómo se vive esta espera? ¿Con emoción? ¿Con nervios? ¿Con incertidumbre?
Con incertidumbre, más bien. De emoción también. Bueno, a ver, nosotros creemos que ojalá que Baleares quede en buen puesto porque que ganemos los dos.
Claro.
¿No? Nosotros aquí estamos haciendo nuestras quinielas, ¿no? Bueno, lo importante es la nominación y lo importante también es ver cómo estas empresas pues apoyan a la profesión farmacéutica. Mm-hmm. Es un encuentro donde habrá muchos profesionales farmacéuticos y creo que es un encuentro bonito, donde intentaremos, pues eso, pasárnoslo bien y vernos con todos, etcétera. Pero nervios, nervios, lo que sí nos hemos dado cuenta, bueno, que lo hemos comentado nosotros esta mañana, pues es la, pues que hemos, ha habido un gran impacto en prensa y bueno, que
pues la que cantidad... no pasa cada día, sí, ¿eh? No. Tener dos farmacias o una farmacéutica, sí, y una farmacia nominadas.
Y la cantidad de, bueno, de WhatsApps que se nos han enviado, bueno, o por lo menos, bueno, lo hablábamos los dos, sí, la cantidad de gente que nos ha llamado que, y nos ha reenviado el WhatsApp de la notícia, o sea que muy bien, muy bien.
Sentiu que aquestes nominacions també és un reconeixement a la farmàcia balear mallorquina?
Sí, sens dubte. Jo crec que ACM Farma, en aquest cas, i des del punt de vista nacional, jo crec que se'ls ha d'agrair que reconegui la feina del farmacèutic en general i del farmacèutic comunitari en particular, no? Jo crec que això és important perquè som molts i que fem molta bona feina. De fet, la gent que està nominada és gent d'una gran categoria professional, de les diferents categories que se premien, no? Per tant, clar, per nosaltres, pues, és un honor, estar nominats, pues, i sí, tenim una certa una expectativa, no? De veure si guanyem o no, però bueno.
Sí, anirà bé, anirà bé. Si tuvierais que resumir, ahora que ya finalizamos esta entrevista, con una frase, vuestro sello profesional, ¿cómo lo resumirías,
Teresa? Perquè vos votin, ja que sou aquí.
Ah, clar. Perquè nos votin. Sí, muchísima gente nos pregunta, bueno, por lo menos a mí, ¿dónde puedo acceder para votar? En este caso es un jurado, de farmacéuticos, por, sí, supuesto. Y bueno, yo... si me tuviera que vender un poco para que me votaran, pues diría, pues eso, pues la farmacia comunitaria, o sea, la importancia del paciente, de estar siempre ahí en el mostrador, es decir, de siempre intentar ayudar. Muchas veces esas consultas que tenemos diariamente que no se pagan, ¿dónde estamos a nivel del sistema sanitario? Que se apoye más por el farmacéutico comunitario y que estemos dentro.
Teresa, de Miquel, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una altra vegada en Informatius i tornant tot d'una. Vinga, fins ara.